Meteoterra, amb Jordi Puig.
Això és Meteoterra, Jordi Puig, això és Meteoambient, José Luis Gallego i això és Meteotemps, Francesc Mauri. Tots tres conduirem aquesta entrevista, jo parlaré molt poquet, la resta del protagonisme, Jordi Puig i José Luis Gallego. Què farem? Doncs parlarem d'un projecte interessantíssim. Ens acompanya el responsable del projecte Life Montserrat de la Fundació Catalunya La Pedrera, això mateix. David Sáez, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Fantàstic. Nosaltres contents de convidar-te, convidar-vos. Life Montserratí, recuperació de la plurifuncionalitat dels sistemes agraris per la prevenció d'incendis. Fes-nos un titular i entrem amb el moll de l'os.
Molt bé. Doncs el Life Montserrat és un projecte que es va dissenyar entre tot un conjunt de socis per bàsicament crear una infraestructura verda al voltant de Montserrat amb dos grans objectius: prevenir grans incendis forestals i afavorir la biodiversitat de tot aquest entorn.
Titular. Jordi Puig, això
és un projecte magnífic perquè què ha fet amb una zona eminentment forestal li ha tornat a donar la component agrària. És a dir, el Life Montserrat per mi és això, és el renaixement de l'agricultura en una zona eminentment forestal, agricultura i ramaderia, evidentment. I jo el que et volia preguntar és, sobretot, com heu fet per coordinar aquests actors? Com heu fet la part més social del projecte, que per mi és la important? Els resultats, evidentment, són territorials, però això no s'aconsegueix si no hi ha aquesta unió d'esforços a nivell social.
Sens dubte. Tu dius que és la més important, és també, segur, la més complexa. O sigui, ha sigut un projecte llarg, era un projecte previst a 4 anys i ens n'hem estat 5. I també he de dir que és un projecte que és simplement una etapa. O sigui, és un projecte que ve ja d'un recorregut previ, amb tota una sèrie d'actors, i això ho dic perquè, amb la pregunta que m'estàs fent, Jordi, és molt important, i és que aquest tipus de resposta o de model de gestió que es pretén implementar no es pot improvisar. Ha de venir d'un temps de treballar, temes de confiança, hi ha molts actors implicats, i per tant, si no hi ha una complicitat de tots ells, és impossible avançar. Aquest projecte, en el qual hi participaven doncs, tota una sèrie d'actors imprescindibles, perquè tot i així ha sigut un projecte molt, molt, molt complicat, estant-hi a dins tothom qui tenia coses a dir i decisions a prendre, hi havia les administracions, tant la Diputació de Barcelona com la Generalitat de Catalunya, hi havia els ajuntaments recolzant, hi havia una figura crítica que són els propietaris forestals. Aquest projecte bàsicament consisteix, m'estic aquí explicant tota una sèrie de coses, però consisteix en unes àrees estratègiques que determinen els bombers, fer-hi una sèrie d'actuacions, com tu deies, per recuperar espais oberts, per recuperar activitat agrària, sigui bàsicament ramadera o amb una part agrícola, i d'aquesta manera poder defensar dels grans incendis forestals àrees de territori molt, 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 molt més amplis. Llavors, per assolir això, és imprescindible que hi sigui la propietat forestal. En aquest país, ho sabem tots, la propietat forestal està eminentment en mans privades, i per tant, si en aquest projecte no érem capaços de sumar-hi també la propietat forestal de tota aquesta zona, no anàvem enlloc. Per tant, són anys de treball per poder cristal·litzar en el Life Montserrat en un moment donat, en una etapa en què hi ha hagut doncs, els recursos i la potencialitat per avançar més de pressa del que ja fèiem en aquest procés que estem parlant. I sobretot amb una visió de futur, perquè el Life tampoc deixa un escenari resolt, i d'això en podem parlar d'aquí un moment si voleu.
José Luis.
Els programes Life en el seu origen neixen per intentar això, afavorir i protegir la biodiversitat i conservar els espais naturals de la Unió Europea. És una eina econòmica que funciona doncs, de manera que tots els estats membres presenten projectes que un tribunal, un sistema, doncs, adjudica fons. Molta gent podria pensar que adjudicar un ajut d'aquest nivell, un fons Life, un projecte LIFE amb un projecte que està vinculat amb els sistemes agraris, s'escapa una mica o queda una mica a la vorera de l'esperit original dels programes LIFE. En canvi, considero que és exactament el contrari, però m'agradaria que ens ho confirmessis. Fins a quin punt la protegir això, els sistemes agraris, afavoreix la biodiversitat i és una eina de conservació.
Mm-hmm. Mira, en aquest sentit, com bé deies, el programa LIFE és el principal instrument financer de la Unió Europea per tractar aquest tipus de projectes de medi ambient, i hi ha LIFEs de molts tipus, hi ha LIFEs uh-huh. més vinculats a uns temes i uns altres. Aquest era un LIFE biodiversitat. Per tant, els fons que venien de la Unió Europea, que eren aproximadament el 50% uh-huh. dels fons del projecte, es donaven amb una intencionalitat molt clara, que era millora de la biodiversitat. I, per tant, aquí hi ha hagut una vessant de la feina que ha sigut poder justificar que realment tot allò que fèiem tenia unes repercussions positives en termes de biodiversitat. La sort que tenim en aquest cas és que les mateixes mesures que ens afavorien biodiversitat són a la vegada mesures que ens són també útils per un altre gran objectiu del projecte, o dos grans objectius, que eren adaptació a canvi climàtic i, sobretot, el tema de prevenció de grans incendis forestals. Per tant, trencar aquesta matriu forestal contínua que abans apuntava una mica el Jordi uh-huh. i recuperar aquest mosaic uh-huh. agrosilvopastoral ens dona, a la vegada, conseqüències positives en termes de biodiversitat i en termes de prevenció d'incendis.
Molt bé.
Meteo Ambient amb José Luis Gallego.
Escolta'm, David, se m'acudia que el 86 hi hagués el gran incendi de Montserrat i d'altres, deu ser un d'aquells justificants que, vaja, que pesen quan demanes el LIFE a Europa, no?
Mm. El del 86, el del 94...
Sí, tota una sèrie de... sí. Jo volia remarcar que el del 86 obre, diguem, la caixa de Pandora,
sí.
no?
Et poso també l'exemple del 94 perquè...
Me'n recordo perfectament.
Els bombers que han tingut un paper importantíssim en aquest projecte, un dels socis del projecte era el Departament d'Interior, amb els bombers, amb els GRAF al davant, i han tingut un paper primordial en l'execució d'aquest projecte. Ells directament dibuixen dos grans escenaris de grans incendis forestals a l'entorn de Montserrat. Un és el típic del 86, amb vents de ponent, amb un foc que entra per la vessant occidental, diguéssim, que és el mateix model que es va reproduir l'any 2015 en l'incendi d'Òdena, molt més recent, i que, bueno, també va ser tot un tema perquè se'ns va cremar, diguéssim, tota una àrea on havíem estat treballant, i ens va servir per veure que realment allò que s'estava fent anava en la bona direcció. I l'altre gran incendi que tenim potser tots en la memòria de dècades més recents, que és aquest del 94, va venir justament, va començar a Collbató, però va agafar el que és la Vall del Llobregat, i és l'altra tipologia d'incendis que tenen identificats els bombers com típics en aquesta zona de Montserrat. Per tant, de fet, l'àrea del projecte, que són 14 municipis, unes 32.000 hectàrees, és que aquesta àrea, més del 60% s'ha cremat en les últimes dècades. Per tant, és una realitat palpable.
En canvi, els bombers, en parlen, el Marc Castellnou, és un defensor d'aquesta idea de que els megaincendis, aquest nou incendi que no tenim ni la cultura ni les eines per fer-li front, doncs ens aboquen a la incertesa davant d'aquesta situació. La previsió d'acció davant d'això, de la possibilitat de que un gran megaincendi entri per on entri, s'endugui el paisatge?
Una loteria.
Ha citat el Marc, i el Marc repetidament, el Marc Castellnou, en múltiples intervencions, una mica el discurs que estan orientant des del GRAF és aquest. És a dir, estem acostumats a sentir grans incendis. Ara, recentment, hem tingut tots els episodis aquests a Austràlia, Amèrica del Nord. Ens sembla que aquests mega incendis són coses d'altres latituds, no? I el que ens estan dient els bombers és que aquí s'estan creant, no s'estan creant, ja tenim les condicions perquè aquest tipus d'incendis es puguin produir també aquí. I hem tingut exemples molt recents en zones que ja són molt més comparables.
Ara, Portugal. Ara només falta un any tipus amb condicions meteorològiques com això, 86, 94, etc. Falta, per tant, l'ingredient meteorològic.
Bueno, tu, Francesc, parlaves del passat, de com això ha pogut incidir en aquests incendis del 86, del 94, en Copsac. Aquí hi ha un problema important, però és que potser tant com el passat és el present i el futur. O sigui, el que ens estan dient tots els models és que en el context climàtic en el que estem, cada vegada hi ha més números, tenim més números de la rifa perquè això pugui passar aquí. Llavors, evidentment que s'han de fer polítiques i estratègies de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic, però hi ha una altra variable molt important, que és com tenim el territori. És a dir, en el moment en què es produeixi un incendi i que hi hagin unes condicions climàtiques adverses en aquest sentit, amb humitats relatives baixíssimes, amb vent alt, amb una sequera importantíssima en la vegetació, segons com tinguem estructurat aquest territori, segons com estigui aquesta vegetació, el comportament del foc serà radicalment diferent. Clar. I les oportunitats que tindrem també seran radicalment diferents.
Per tant, el mallat agrícola, Jordi, és que és primordial, i tenim aquest laboratori, que és la muntanya de Montserrat, però, escolta'm, sortir del laboratori i anar a tot l'espai català...
Precisament la meva pregunta era aquesta, és a dir, vosaltres heu fet aquesta prova pilot, 32.000 hectàrees, potser n'heu gestionat una part, que m'agradaria que ens expliquessis quina part heu gestionat, però també m'agradaria que ens diguéssiu si haguéssim d'extrapolar tot això a nivell de Catalunya, quant ens costaria, i si ho saps... Què representa respecte a l'actual política de prevenció que s'està fent? Seria més cara, més barata? Més que res perquè això ens donis una mica de llum amb tot això.
Respecte a la política de prevenció, no ho sé, però respecte a la política basada en extinció, clarament és molt més cost efectiva. Clarament, clarament. Un dels ingredients que fan servir a la gent de la Comissió Europea a l'hora de triar un projecte LIFE respecte a un altre, i això ho enllaço amb el que comentaves, José Luis, abans, de per quins criteris pot ser que hagin seleccionat aquest projecte, és la replicabilitat que tenen aquests projectes. És a dir, aquest és un dels criteris, un dels barems que ells fan servir.
Magnífic.
Llavors, ens trobem en una situació que no és ni molt menys exclusiva de Montserrat. Tota la riba nord del Mediterrani està en aquesta situació d'abandonament dels usos tradicionals agroramaders i, per tant, d'acumulació d'hectàrees, hectàrees i hectàrees de continu forestal, que al final no deixen de ser això, d'entrada, un empobriment a nivell de biodiversitat, un empobriment a nivell d'hàbitats i, per tant, d'espècies que els poden aprofitar, però a la vegada un polvorí en tot això que estem parlant. Tenim superfícies contínues amb una enorme acumulació de biomassa, i això, en el moment d'un foc, vol dir una propagació fortíssima i vol dir aquests mega incendis de ja no sé quina generació dels quals parla el Marc Castellnou.
Quarta generació.
Sí.
Bueno, estem a la sisena ja,
Ah, d'acord.
El Marc parla ja de la sisena.
Sí, sí.
Meteotemps.
Hi ha una, un concepte a la societat que atribueix l'extensió de bosc a la riquesa ambiental. Aquesta mala notícia de que el bosc està creixent al nostre país és difícil de transmetre, perquè la gent entén que és un indicador de qualitat ambiental, la superfície de bosc. Fins a quin punt vosaltres, des del LIFE, treballant al terreny, heu pogut comprovar que això és així? És a dir, que de cap manera tenir més bosc significa tenir més riquesa, més patrimoni natural.
Clar. Potser la primera cosa que ens hauríem de preguntar, t'entenc perfectament, perquè clar, diem, tenim més bosc, d'entrada sembla una bona notícia,
segons
quina òptica tinguis pot ser
clar,
una molt
bona
notícia.
Hi ha gent que no ens estarà entenent.
Com el tenim, aquest bosc? És una altra part. O sigui, primer hem de veure... En termes quantitatius, tenim molt de bosc i, per tant, a nivell... Al final, quan parlem de biodiversitat, el que ens interessa és tenir heterogeneïtat. O sigui, l'heterogeneïtat és el que ens donarà diversitat. Si tenim Això és molt fàcil de veure, crec. Si tenim molts hàbitats diferents, hi haurà moltes més espècies que trobaran les condicions adequades per poder-hi viure. I, per tant, com més diversitat tinguem d'hàbitats, doncs, evidentment, en aquest sentit, millor. Si només tenim bosc, hi haurà una sèrie d'espècies que es veuran afavorides, espècies forestals, però n'hi haurà moltes d'altres, i en l'entorn mediterrani, justament, tots els estudis marquen que els màxims de biodiversitat els tenim en aquest entorn agroforestal.
Sí, 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 sí.
Val? I d'altra banda, el que deia, com tenim aquest bosc? Perquè aquesta és una altra derivada. Penseu que en aquest entorn de Montserrat, en totes aquestes hectàrees que es van cremar el 86, el 94, bàsicament el que tenim són regenerats de pi blanc, que imagineu-vos, són boscos que tenen arbres, doncs d'això, de 30, 40 anys, i que si els veieu són com mistos, o sigui, són primíssims, atapeïts, com no us podeu imaginar, densitats altíssimes de més de 50.000 peus per hectàrea, que és una brutalitat, i que estan absolutament estancats, perquè tenen tanta competència entre ells que no poden créixer. Simplement els recursos que treuen són per sobreviure, i punt. I són arbres que amb 40 anys tenen uns diàmetres absolutament irrisoris i que estan condemnats a no anar endavant. L'únic futur que tenen és tornar-se a cremar. Llavors, sobre aquest tapís de regenerats, què proposava el projecte o què ha estat fent el projecte? Doncs, d'una banda, gestió forestal per posar aquests boscos en funcionament, i, perdoneu, una altra derivada de tot això és que la producció de pinyes d'aquests boscos, i això hem estat fent seguiments continus amb el CREAF a través d'un conveni amb la Diputació de Barcelona, i la gent del CREAF porta molt de temps fent seguiment de tot això i ens està dient, és que a més aquests boscos són molt menys productius, produeixen molta menys pinya, i per tant, si es tornen a cremar, tenim un risc molt important de que ja no hi hagi regeneració natural, i que, per tant, tots els serveis d'ecosistema i de paisatge que ens dona la cobertura forestal d'un bosc estan en risc, realment.
Això una miqueta, perdona, al final, Jordi, és com el que feu als pagesos, cirurgia del terreny, etc. El que feu és endreçar els conreus...
Són eines de biodiversitat, impulsors de biodiversitat.
Al final, però traslladat en el bosc, per entendre-ho, no?
Sí, jo no sé si... A mi m'agraden molt les dades, no sé si ens en podries donar alguna... Si l'activitat agrària, el nombre d'increment de superfície d'activitat agrària de pastoreig ha afectat positivament o no les espècies que hi viuen en aquest espai. Ho dic perquè podria ser un bon indicador, no, veure si l'increment d'activitat agrària ens ha millorat la biodiversitat. Ho heu pogut testar, això?
Sí, tenim indicadors. El que passa és que, com també sol succeir en la majoria de projectes live d'aquest tipus, és que els indicadors tenen un ritme i el projecte té uns altres. És a dir, ara... Tenim uns primers resultats d'aquests indicadors que ens mostren clarament unes tendències, però haurem d'anar esperant per veure com es va concretant això en termes quantitatius. Però tots els indicadors que fem servir, tant els biològics com d'altres, en biològics estem parlant, per exemple, de papallones, els insectes que fem amb papallones, amb tàxons vegetals, etcètera, etcètera, ens donen una mica corroboren la hipòtesi que ja teníem, i és que en aquests entorns amb diversitat, on recuperem espais oberts, agraris i amb zones de pastura, amb consolidació de pastura en extensiu, doncs el que tenim són uns nivells de biodiversitat clarament més alts. I una mica això és l'objectiu principal. I el gran repte és que tot aquest nou paisatge el proposem, i aquest potser és el punt més complicat de l'Eix Montserrat, que es mantingui a través de la pastura extensiva. És a dir, que hi hagi unes explotacions ramaderes que puguin treballar, guanyar-se la vida en aquest territori, mantenint aquest espai en mosaic que ens dona tants avantatges a nivell de biodiversitat i a nivell de prevenció d'incendis.
Anava a acabar l'entrevista, però el Jordi Puig demana pas. No sé si hi ha gols en algun camp.
No. Simplement volia dir
ràpidament. Pregunta-resposta ràpida.
Molt ràpidament. Penso que és un projecte superinteressant, que té molt futur, i el que voldria és que moltes comarques veïnes, molts municipis veïns es anessin adherint a aquest sistema de gestió per fer créixer aquesta taca. Abans t'ho he intentat preguntar, potser no t'has atrevit a respondre'm, però segurament el que us heu gastat per hectàrea vosaltres i el que costa un sistema d'extinció justificaria que per dir alguna cosa, comprant dos helicòpters menys a l'any, poguéssim cobrir pràcticament totes les zones prioritàries de Catalunya amb aquest model de gestió.
Segur, i els bombers són els primers que insisteixen en això, que no volen més helicòpters, sinó que volen més bestiar pasturant i més gestió forestal. El que passa és que el repte està en el manteniment de tot això, perquè aconseguir tenir un territori en unes determinades condicions és relativament fàcil, és aquesta part tècnica, però després s'ha de mantenir. I aquí és on el Life Montserrat ha arribat fins on ha arribat, i ara entra un nou escenari en què hem de ser capaços, entre tots, de que aquestes explotacions ramaderes, aquesta gent que està fent pastura extensiva i està treballant per tots, puguin tirar endavant. I aquí s'obren molts interrogants.
David Sáenz, responsable del projecte Life Montserrat, Fundació Catalunya La Pedrera, coordinació de la Diputació de Barcelona, no sé si em deixo alguns actors o no, vaja.
Hem dit els bombers, el Departament d'Agricultura, el Patronat de la Muntanya de Montserrat i els propietaris forestals.
Jo crec que no em queda cap. Jordi Puig, un plaer. José Luis Gallego, com sempre, punyents. Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
El concurs.
Quina superfície s'ha gestionat en el marc del projecte? Quantes hectàrees? Premi, lot de 5 caixes variades de 10 càpsules cadascuna de cafè novell, 50 càpsules en total, que són 100% de residu zero, directe al contenidor marró. A més, el cafè és procedent de cultiu ecològic, certificat, sense herbicides ni pesticides. I de la setmana passada, l'entrevista Green ja té guanyador. Les impressores HP poden suposar un estalvi de consum elèctric, però també de productes químics? La resposta era que sí, evidentment. Lot de 5 caixes variades, de 10 càpsules, d'aquest cafè novell residu zero, sense herbicides ni pesticides, i procedent de cultiu ecològic. El guanyador, Agustín Floridó, de Lleida.